Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Malgrat la recuperació econòmica, com a societat seguim patint un creixement desigual i inequitatiu. Ha augmentat la bretxa entre les denominades classes mitjanes i les que generen majors ingressos, però també s'ha diluït el llindar entre poder viure una situació autònoma i normalitzada o caure inevitablement en l'exclusió permanent, fins i tot entre les persones que segueixen actives laboralment, però d'una manera altament precària. Són paraules del santcugatenc Antoni Aguilera, president de Creu Roja a Catalunya, en la presentació de l'informe sobre la pobresa cronificada que l'organització ha presentat recentment. Avui, Dia Mundial de Creu Roja, coneixerem les dades d'aquest informe a Catalunya i també coneixerem la situació a casa nostra. Per això hem convidat a Lluís Carreras, que és president de Creu Roja Sant Cugat. Lluís, molt bon dia, benvingut.
Molt bon dia, moltes gràcies.
I també tenim telefònicament, ens acompanya Pilar Millán, que és la responsable de l'Observatori. Pilar, molt bon dia.
Molt bon dia.
D'entrada m'agradaria que poguéssim definir, per saber exactament a què ens estem referint, per pobresa cronificada.
Doncs mira, nosaltres en aquest estudi vam voler analitzar tres indicadors clau a l'hora de posar-li una miqueta de nom i de dades al tema de la pobresa. Un és, evidentment, el tema de la cronificació, és a dir, ja es comença a parlar de cronificació, però volíem exactament veure quin indicador ens permetia mesurar això. Llavors, la pobresa crònica s'entén com aquella pobresa que afecta a la persona l'últim any i com a mínim dos dels tres anteriors. És a dir, fa referència a la temporalitat de la pobresa. Aquí no entraríem en temes d'intensitat, d'ingressos econòmics, simplement el que ens marca és el temps que una persona està en situació vulnerable, en situació de pobresa. Un altre indicador que vam analitzar és ara sí el que fa referència a la intensitat d'aquesta pobresa. És a dir, què vol dir això? El que ve determinat pels ingressos econòmics d'aquesta persona o d'aquesta família, que és el que es diu pobresa greu relativa. La pobresa greu la tenim, l'indicador fixat és aquell que la persona ingressa menys de 568 euros al mes, perquè us feu una idea. I per últim, per acabar de veure diferents indicadors per situar i dimensionar bé el tema de la pobresa, és el que fa referència, el que té a veure més amb la precarietat en quant als recursos materials de la persona, que no són menys importants, que és el que s'anomena l'indicador de privació material severa. Nosaltres en tots tres indicadors en tenim uns índexs molt alts. El primer, evidentment, el que volíem copsar en aquest estudi, el de pobresa crònica, ens situem ara ja amb més del 40% dels nostres usuaris atesos amb aquest indicador, amb pobresa crònica. A més, amb un 81 ja tenen pobresa greu i un 77 pateix privació material. Espero que per posar una miqueta de dades, després ja entrarem, perquè el tema de dades al final és un tema molt fred, però bueno, mesurat amb indicadors a la mà, són aquests tres indicadors els que ens hem trobat amb la nostra mostra enquestada.
Després d'aquest estudi que heu fet, això us permet afirmar què exactament? Que aquesta pobresa cronificada ha augmentat, s'ha agreujat, es manté? Quina és la situació actual?
Mira, primer de tot, evidentment, es manté i es cronifica, no millora. Però sí que m'agradaria dir, per començar, que una miqueta la pretensió, més enllà de poder donar suport i ajudar les persones tal com venim fent al llarg de tota aquesta crisi econòmica, sí que era veure una miqueta què ens podia passar d'aquí en endavant, no? Primer de tot, no invisibilitzar aquests col·lectius. Nosaltres des de Creu Roja continuem dient que hi ha pobresa i continuarà havent pobresa. Sempre, evidentment, ja ara es comença a parlar d'una certa recuperació econòmica del país, que segurament és certa, però no ens oblidem d'aquests col·lectius, que són molts anys els que venen patint aquesta situació de crisi. No és un moment ja puntual per la persona. Nosaltres quan parlem de cronificació de la pobresa estem donant ja indicadors més enllà d'una situació econòmica. Gairebé un 100% dels nostres usuaris veu repercussions en la seva salut, per exemple, no? Que és un tema que també volem avançar, és a dir, no és només un tema d'atendre necessitats bàsiques per la persona, que evidentment ho continuarem fent des de la Creu Roja, però sí, què pot passar en un futur immediat amb aquestes persones. Hem anat a veure un tema també importantíssim, com és el tema de les cotitzacions, és a dir, quines conseqüències pot tenir aquesta situació. Doncs una claríssimament és el de les cotitzacions. Tal i com tenim el sistema actual de pensions en el país, doncs aquestes persones, ja ens trobem, i parlem de persones de a partir de 49 anys, 50 anys, que estan ja bastant properes a la seva jubilació i no han cotitzat suficient com per poder rebre la seva pensió de jubilació el dia que es jubilin, no? Mm. És a dir, més enllà dels indicadors, quines poden ser les causes? Nosaltres diem, evidentment, el primer tema importantíssim, continuem tenint molta desocupació laboral, gairebé el 70% dels nostres usuaris continuen sense una feina, i això és importantíssim, perquè acaben tenint una dependència de les entitats, doncs com Creu Roja, sèria. Tenim el tema també importantíssim, tu ho apuntaves una miqueta a l'inici, de la precarietat laboral. Tenim aproximadament un 30% de la mostra que són persones que ja tenen una feina, és a dir, i tenir una feina continuen venint a Creu Roja perquè no tenen les necessitats cobertes bàsiques. Penseu que la mostra que encastem, Creu Roja evidentment fa molt tipus d'atenció, però a l'estudi es centra en aquells col·lectius més vulnerables, aquells que estan patint d'una manera doncs més greu la crisi econòmica, i aquest estudi, per donar una dada que a priori podia semblar molt optimista, doncs l'ingrés majoritari per d'ingrés econòmic a les famílies, l'indicador de feina ens ha augmentat. Per tant, hauríem d'estar contents, és a dir, la gent va trobant feina, però què ens passa? Que no ho és, perquè tot i tenir feina, clar, tenen ja, arrosseguen deutes econòmics importants, venen de situacions molt, 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 molt precàries, i tot i tenir feina, doncs no aconsegueixen en sortir-se d'aquesta situació.
Aquest és el concepte pilar que feu servir de treballador pobre, que és aquella
Correcte.
Persona que té, doncs, efectivament, una feina, que l'aportació econòmica que li representa no li soluciona ni li serveix per tapar, diguem, tots els forats que ha anat acumulant, tot el deute que porta a l'esquena al cap del temps. M'agradaria, Pilar, que em poguessis descriure el perfil de la persona que pateix aquesta pobresa cronificada.
Doncs mira, el perfil al conjunt de la mostra, més o menys, és el que anem tenint arrel de tots aquests 10 estudis que portem analitzats a l'observatori. Llavors, sempre tenim un percentatge majoritari de dones, un 66%, que és important. Nosaltres també parlem de feminització de la pobresa, perquè és així. I una mitjana d'anys relativament jove, són persones de 41 anys, vull dir, gent en plena, o hauria d'estar en plena activitat, doncs, tant laboral com familiar, amb càrregues familiars. Majoritàriament ens trobem amb parelles, amb fills, més de la meitat, però destaquem també en aquest estudi el número de monoparentals, que és un 25%. Quan anem a veure l'indicador de pobresa crònica, tot i que afecta a tots els segments d'edat, el col·lectiu, doncs, clarament més cronificat seria el de les persones més grans, el de les persones majors de 60 anys. I torno a enllaçar amb el que et deia abans, és a dir, és important tenir aquest indicador en compte, perquè estem en un país on l'esperança de vida, afortunadament, doncs cada vegada és més alta, però sí que ens estem trobant amb un tipus de col·lectiu de gent gran on tenen el seu futur doncs molt complicat si no reverteix en un futur doncs immediat, no? Molta gent que està en desocupació o que té una feina molt precària o que fa molts anys que no cotitza, el 16% d'aquesta mostra no ha cotitzat mai, no? Per tant, sí que volem posar l'accent especialment en les persones majors de 60 anys, que és el col·lectiu segurament que més patirà d'aquí en endavant encara doncs, a aquesta situació de precarietat.
Hi ha un concepte, Pilar, que en aquest observatori feu servir i és el de la pobresa hereditària, que m'ha cridat especialment l'atenció perquè que aquesta situació passi de generació en generació, això ja és greu.
Això és molt greu. Mira, primer de tot et posaré alguna dada. Del col·lectiu en què he estat pràcticament la majoria, més del 80%, té fills en edat escolar. D'aquests, el 76% no ha pogut cobrir totes les seves necessitats d'escolarització. Parlem de menjador escolar, parlem de roba adequada doncs, per aquests nens per l'escola. És una dada greu del col·lectiu de pares i mares de la mostra. Tenim un indicador de més del 40% ja de situació cronificada. Això en quant a necessitats bàsiques. Tenim, per altra banda, que aquests mares i pares ens diuen que no es poden permetre cap activitat d'oci i de lleure, no? Que a priori pot semblar una dada, si vols, més frívola, no? Quan estem parlant de necessitats d'alimentació o d'altres, potser més prioritàries per la persona, però pensem en aquests fills, en aquestes filles, no? El que suposa per aquests nens no poder tenir una relació normalitzada dins de l'escola, poder permetre's el fer doncs, el mateix exactament que fa un altre company. Per tant, és important poder, i encara estem a temps, revertir aquesta situació. Perquè és evidentment que un nen sense les mateixes condicions o la possibilitat d'accedir als mateixos recursos que la resta dels companys pateix no només un tema físic, sinó també emocional pel nen, no? Nosaltres diem que són situacions... Mira, nosaltres fem un vídeo d'acompanyament amb aquestes dades, perquè és el que té, i la dada sempre acaba sent una dada, no? Sí. Però ens agrada posar cara, no?, a aquestes persones i editem un vídeo on recollim diferents testimonis de persones. Una mare en aquest vídeo, que ens fa deixar molt, molt, molt impactats, no? Una mare ens deia, jo el que tinc ganes i em sap molt greu perquè la meva filla és molt bona estudiant, treu molt bones notes, però diu, jo el que tinc ganes és que tingui 18 anys i trobi una feina per ajudar-me, no? És a dir, ja estem d'alguna vegada condicionant el futur acadèmic d'aquesta nena. Evidentment, no parlem d'uns estudis universitaris que segurament aquesta mare ja no es podrà permetre, sinó que ja la mare, amb tota la pena del seu cor, ens està dient doncs, que imagina com ha de viure aquesta situació, no? Que esperi que la seva filla es faci gran doncs, per contribuir. I així molts casos, és a dir, no és un cas aïllat, malauradament, doncs, un altre senyor doncs, també ens diu que m'espera a mi, no? en el meu futur, no? Amb tres fills petits, vidu, doncs una miqueta el mateix, no? Que els fills es vagin fent grans i tinguin possibilitat de contribuir a la millora de l'economia familiar.
Bé, doncs, tota aquesta situació també a Sant Cugat té una realitat, oi que sí, Lluís?
Doncs i tant, malauradament és així. És
a dir, penso... Encara que algú pugui pensar que no.
Probablement molts dels que ens escolten pensen que estem parlant d'altres zones, d'altres llocs.
Sí,
no?
Que passa més enllà, que però que aquí a Sant Cugat no passa.
Però està passant aquí. Nosaltres... al nostre comitè, aquest any passat hem atès a més de 500 persones en situació d'extrema vulnerabilitat, aquestes que parlava la Pilar. Més de 500 que estan aquí al voltant nostre. I d'aquestes 500, dos terceres parts aproximadament són dones. És a dir que és una, si les poses totes juntes, 500 persones són moltes. I aquestes persones, avui que és el Dia Internacional de la Creu Roja, m'agrada dir que les estem podent ajudar gràcies a tants socis i tants voluntaris que tenim aquí a Sant Cugat. Però moltíssims, o sigui, tenim un número que nosaltres estem molt, molt, molt agraïts perquè podem arribar a molt, tant de bo que poguéssim fer encara més, gràcies a aquestes persones que ens ajuden. I potser molts oients encara no ho fan, o no, doncs animals-los, que tenim les portes obertes, necessitem més ajut, de temps, de diners, el que pugui, i perquè hi ha molta, molta necessitat encara. I el que deia la Pilar, això, el problema és que no està acabant. La situació econòmica, macroeconòmica, sembla que millora, però les persones que han entrat en, aquesta situació tan vulnerable, sense ajut no se'n sortiran mai. I amb ajut probablement tampoc, però com a mínim subsistiran millor que no quedant-se, que no els deixem abandonats. Doncs aquí Sant Cugat també.
Lluís, i com la situació generalitzada a Catalunya que ens comentava la Pilar, també en el cas de Sant Cugat s'ha vist augmentada aquesta afectació? És a dir, hi ha més persones que necessiten i reben la vostra ajuda?
No més amb un número significatiu, però sí que amb més gravetat, amb aquesta situació que, com deia la Pilar, no? Aquesta situació que ja arrastra molts anys, que es cronifica i, per tant, es fa molt més difícil de sortir-se'n. Les conseqüències són més profundes a tots els nivells, aquest que deies hereditari, a nivell formatiu, a nivell educacional en general, de subsistència mínima en molts casos, no? Doncs a nosaltres, com aquell que diu, ens seria igual que fos una. Mentre n'hi hagi una persona que necessita aquesta ajuda, nosaltres estarem aquí per donar cop de mà. Si són centenars, doncs necessitem més ajuda i també estem aquí. En fi, pensa que amb els últims anys, amb aquesta crisi que hem viscut tan potent i inaudita a casa nostra, la major part de l'esforç que fem a Creu Roja, i fem moltes activitats, moltíssimes més de les que la gent comú arriba a saber, jo encara n'estic aprenent cada dia, porto molts anys aquí a la casa, el 61% de la nostra activitat va dedicada, aquí a Sant Cugat, va dedicada a aquests col·lectius, perquè és molt tremendo el que ens passa.
Les vostres accions són a través dels diferents programes que teniu, que estan pensats per les necessitats de la gent gran, de les famílies,
les famílies
dels nens,
infants, de les tot. Persones amb desocupació, donem ajuts de tota mena, ajuts de material, de neteja de la llar, el banc de roba. Tenim un munt de voluntaris i un munt d'espai que hem hagut de triplicar per poder atendre totes aquestes necessitats. El banc de roba, moltíssimes gràcies a tanta gent que ens porta roba nova, molta d'ella, la immensa majoria, gent que ens dona empreses i que ens donen ajuts, productes alimentaris, productes d'higiene personal, productes sanitaris, ajudes de primera necessitat. O sigui, tenim un ventall de... Quan algú ve a trucar a la porta i té una necessitat imminent, nosaltres l'ajudem al primer moment. I després, si no està dintre del sistema, diguem-ho així, de l'assistente social, perquè ens coordinem amb l'Ajuntament, naturalment, amb els serveis socials i amb altres entitats que fan, com Càritas i d'altres moltes, que fan unes activitats que, diguem-ne, que es toquen, doncs ens coordinem per ajudar més i millor a cada una de les persones, perquè tampoc evita una mica, doncs, la pilleria de que un vagi tocant a diverses portes i demés, no?
Aquesta és la situació a Catalunya i també a casa nostra, però en aquest informe, en aquest observatori, Pilar, també us plantegeu quins són els reptes que teniu com a organització. Quins són aquests reptes?
Sí, com a organització i com a societat.
Exacte,
és a dir,
també.
Tal i com bé deia el Lluís, des de la Creu Roja fem tot el possible per a pal·liar aquestes situacions, però evidentment ni és responsabilitat ni podem solventar des de la Creu Roja tot això de què estem parlant. Per tant, parlaríem més de reptes socials que de la pròpia Creu Roja. Evidentment, com a Creu Roja estan molt clars els reptes, ho deia el Lluís, vull dir, el primer és que qualsevol que ens piqui a la porta no el podem deixar de la mà, hem de poder fer un acompanyament emocional, hem de poder fer... donar les ajudes que requereixi, doncs, per sortir-se'n com a mínim momentàniament d'aquesta situació, però el tema va, doncs, creiem que molt més enllà, no? Ojalà Creu Roja pogués solucionar totes aquestes situacions, no? Però com bé explicava una miqueta arrel d'aquests resultats, doncs una renda garantida de ciutadania és bàsica més que mai. Una persona, per pròpia dignitat de la persona, ja ha de poder tenir uns mínims coberts a la seva vida sense necessitat d'anar a demanar. A ningú li agrada, nosaltres diem que a ningú li agrada anar a demanar ajuda, per molt que de vegades això també estigui en boca de la gent, no? A ningú li agrada, és molt desagradable haver d'anar a la Creu Roja o a una altra entitat a demanar ajut. Per tant, una renda garantida de ciutadania, que ja està sobre de la taula, evidentment, que l'administració està fent, vull dir, també a vegades es demana, no?, que les administracions facin. L'administració s'està implicant i està fent, evidentment, però encara queda molt per fer. Parlàvem del món laboral. Un món laboral ha de donar una certa garantia a la persona i una dignitat. Una persona ha de tenir un sou correcte, ha de tenir unes condicions laborals dignes. Per tant, una miqueta els reptes com a societat, aquests com a Creu Roja, evidentment, com deia el Lluís, atendre les persones, continuar atenent a les persones i fent aquest acompanyament també emocional que moltes vegades cal.
Deixeu-me que acabi també amb una part del discurs de presentació de l'Antoni Aguilera. Hem començat amb ell i acabarem amb les seves paraules, que diu que hem de poder superar la idea que ja no hem d'abordar el problema de la pobresa com a emergència social dins d'una conjuntura temporal, sinó que cal emprendre accions i mesures público-privades més eficients i decidides a mitjà termini per combatre les actuals, però també les futures desigualtats socials. De fet, el que ara estàvem comentant amb tu, Pilar, i amb el Lluís. Doncs gràcies, Pilar, per haver-nos acompanyat avui en aquest Dia Mundial de la Creu Roja, en què hem volgut reflectir part de la feina, només una part, perquè ja en sabem que en feu molta part de la feina que feu des d'aquesta organització. Pilar Millán, tècnica de l'Observatori de Vulnerabilitat de Creu Roja, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'espai. Bon dia.
I Lluís, fins una altra. Gràcies per acompanyar-nos també aquest any en aquesta celebració.
Encantadíssim de venir aquí.
Recordant tota la feina que feu.
Molt bé. I la feina que fan tants voluntaris i amb l'ajuda de tants socis. Moltes gràcies a tots.
Gràcies i bon dia.